Es la 1, las 12 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. La pregunta a esta hora es, ¿dónde está Puigdemont? Es lo que todos nos estamos preguntando a esta hora y nadie parece, subrayo lo de parece, tiene la respuesta. Esta pregunta, fíjate, nos la hacíamos hace exactamente 2.475 días, cuando nos enteramos que había huido Puigdemont tras la declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña. Pero es que volvemos de nuevo a hacérnosla hoy. El resumen del día, si te conectas a esta hora, te diré que es que Puigdemont ha vuelto a España con motivo de la investidura de Salvador Illa, que ha participado en el acto previsto en el Arco del Triunfo, que se ha presentado puntual a su cita, que ha tenido sus minutos de gloria arropado por unos 3.000 simpatizantes y delante de los Mossos de Escuadra, y ha desaparecido, no sin antes despedirse. A partir de ahí, todo el mundo buscándole en el paseillo, en ese más de un kilómetro que separa el escenario de la puerta del Parlament. Nadie lo veía, los Mossos diciendo que lo tenían localizado para minutos después enterarnos que se había puesto en marcha la operación Jaula. En estos momentos la operación sigue abierta y los Mossos de Escuadra desplegados por toda Cataluña buscándole, especialmente de camino a Francia, en esa frontera de la Jonquera, por donde entró vete a saber cuándo. Nadie a estas horas se cree el circo al que hemos asistido esta mañana. Nadie cree que esto haya podido hacerse, al menos sin la mirada a otro lado, de Mossos, de Interior, de la Generalitat, del Ministerio de Grande Marlaska o del Gobierno de España. Puigdemont ha conseguido lo que quería, protagonismo sin entrar en prisión. Salvador Illa también, porque hoy va a ser investido presidente de la Generalitat. Y Esquerra y el independentismo pues ya tienen amarrado su pacto fiscal. Ellos ganan. Lástima que el resto no podamos decir lo mismo. Es jueves, es 8 de agosto. Vamos a volver enseguida a Cataluña y a ese Parlamento donde se sigue celebrando el pleno para investir a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y donde de momento, y todo apunta a que seguirá así, no ha aparecido Carles Puigdemont. Ahora volvemos a París, donde continúan los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
España. Valentina, Alejandra y Olivia, de 9, 6 y 1 año, son las hijas de Saúl Cravioto, que va a pelear en un instante por la medalla de oro.
Papá, espero que tengas mucha suerte y que te queremos un montón, Olivia. Olivia, Alejandra, mamá y yo, muchos besos.
Papá, te deseo mucha suerte, espero que lo hagas muy bien. Te quiero.
No, tienes que decir, hola papá.
Papá.
Te quiero.
Bueno, los tres cielos que van a pelear para que su papá consiga una nueva medalla. Dobarro, tres embarcaciones españolas pelearán por la medalla.
Sí, estos de los que hablábamos, Cravioto, Cooper, Arévalo y Germade, van a sobrevolar este canal olímpico a las 13.50. Además, tenemos las finales del K4-500 femenino con Teri Portela, Sara Gustande, Estefanía Fernández y Carolina García 10 minutos antes. Y los primeros en participar a la 1:30, C2 masculino con Diego González y Joan Antoni Moreno.
Bueno, recordemos que vamos a dar las tres finales para ver si podemos seguir sumando medallas. Se nos ha ido una medalla que teníamos en la mano. Se nos ha ido una medalla hace un instante en vela. Partíamos segundos, aspirábamos al oro, hemos quedado cuartos. Fouto, ¿estás con los protagonistas?
Manolo, aquí estamos, en esta Marina de Marsella, finalmente cuartos en la medal, con la cara triste, con Nora, con Jordi, todavía reponiéndose de lo que ha pasado. Nora, hay que reponerse porque efectivamente cuando alguien lo da todo, al final no se le puede reprochar nada. Te veo muy tocada.
Bueno, es que al final, o sea, es un momento muy duro, obviamente. Creo que cuando trabajas tanto y das tanto por un objetivo y no lo cumples, pues sí, es un momento duro. Y obviamente, pues o sea, estamos intentando sentir todo lo que está pasando y asimilar un poco eso, el no conseguir ese objetivo, sobre todo sabiendo que hemos trabajado muy duro para ello. Hemos sacrificado un montón, tanto Jordi como yo, y pues no es fácil aceptar que no ha salido bien.
Jordi, hemos sido demasiado ambiciosos quizás. Hemos ido por el oro y...
Bueno, hemos ido a hacer una buena regata y...
y hemos tenido visto la opción de atacar la Austriaca, que se nos ha puesto en una posición para poder perjudicarla en la salida y la hemos aprovechado. Y luego la verdad es que nos ha faltado quizá un poquito, nos hemos encontrado mucho tráfico en todas las balizas de Barlovento, que hemos perdido muchos metros ahí. Y bueno, pero son las regatas, ¿no? Son cosas que pasan. Nosotros hemos salido, la verdad, valientes y a darlo todo. Y bueno, una pena que nos haya dado.
Jordi Nora, mucho ánimo a los dos de parte de todo el equipo de COPE. Aquí está también Mónica. Cuando uno lo da todo, al final las lágrimas de hoy seguramente serán las alegrías próximamente. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, la pena de dos regatistas que tenían la medalla y que la han perdido. Los chicos del hockey van a pelear por medalla. Pilar, va a ser en apenas una hora.
Sí, va a ser a partir de las 2, lo van a hacer ante la India, que quedó apeada en semifinales por Alemania. Buscan el bronce los de Max Caldas, que sufrieron, eso sí, un duro varapalo en semifinales, cayeron 4-0 frente a Países Bajos. Pero hoy esperan ofrecer una cara muy distinta.
Y además también las chicas del waterpolo van a pelear por meterse en semifinales. Arantxa Rodríguez.
A las 2:35, Manolo, España va a buscar ante Países Bajos meterse en la final del waterpolo femenino. Las chicas de Miki Oka están haciendo unos juegos impecables, pero el sueño y el objetivo es estar en la final del próximo sábado y, sobre todo, conseguir el oro.
Termina la sesión matinal en atletismo, José Luis Gil.
Sí, con malas noticias, porque Adrián Ben y Elvin Josué Canales tuvieron prácticamente en la mano acceder y seguir vivos en la ronda siguiente del 800. Ambos se quedaron fuera rozándolo. Marca de la temporada para el relevo 4% femenino, 42-77, que se queda, no obstante, fuera de la finalísima, y el gran disgusto se lo ha llevado Belento y 1016-83 en peso, muy por debajo de su marca, también evidentemente eliminada.
Recuerden, ya Joseba nos ha confirmado que Valeria Antolino se mete en la final de salto de trampolín. ¿Y cómo le va a las dos españolas Suáncar de golf?
Pues de momento está ya en el hoyo 14 a Zahara Muñoz. Empezó muy bien, pero dos bogeys consecutivos le mantienen en el más 3 sobre el campo. Y atención, porque Carlota Ziganda tampoco ha comenzado bien su segundo recorrido. Un bogey, ahora un birdie, de momento más 2 en la mitad de la tabla ambas.
Bueno, recuerden, volvemos a la 1:25. Esperamos que para cantar medallas.
Bueno, pues lo esperamos todos. La 1:07 de la tarde, sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Soc la Montse Rodríguez, 1:07, migdia COPE. Ja sabeu que a partir de la 1:25 connectarem amb els especials dels Jocs Olímpics a París. Però abans tenim molts temes importants a explicar-te. Per exemple, què et sembla una capbussada a la piscina? El lloguer de piscines particulars per hores creix a Catalunya. Així ho demostren les dades de l'empresa Cocopool, que és la plataforma líder en lloguer de piscines per hores a Espanya, que posa en contacte propietaris d'una piscina privada amb usuaris que volen fer-ne un ús d'unes hores. Diuen, des d'aquesta plataforma, que hi ha dies que no donen a l'abast. En parlem de tot plegat amb el Gerard Xalabarder Bonet, que és el CEO i cofundador d'aquest Cocopool. Què tal, Gerard? Bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, gràcies per la presentació.
Gràcies a tu. Mira, seria fantàstic poder haver fet aquesta entrevista en una piscina, no? T'imagines?
Seria fantàstic. Tot i això, ens toca estar a l'oficina perquè l'altra gent hi pugui estar.
Molt bé. Escolta'm, com neix Cocopool?
Cocopool neix d'una història personal. Jo abans vivia en una casa amb piscina, una casa unifamiliar, amb la meva família, i desafortunadament ens vam haver de mudar. Aleshores em vaig quedar sense aquesta piscina i aquest espai privilegiat en el qual fèiem totes les celebracions amb els amics i la família. I un dia vaig passar per davant del que era la nostra antiga casa i vaig pensar, ostres, tant de bo pogués estar, no?, i gaudir d'aquesta casa, ni que fos per unes hores.
Sí.
I d'aquí neix el fil de crear Cocopool, que és Cocopool.es, no?, que és aquesta plataforma de lloguer de piscines privades per hores, que és com un Airbnb, però en lloc de cases, d'espais privats amb piscina.
Des del moment que vau néixer, això va ser l'any 2022,
Crec que vosaltres comptàveu ja amb prop de 50 propietaris o anfitrions. L'any 2023 duplicàveu la xifra i actualment disposeu d'una cartellera de 350 piscines particulars arreu d'Espanya. No és un creixement de mercat brutal?
És correcte. Les xifres que dones són correctes. La veritat és que el creixement que estem tenint és exponencial. Cada dia estem rebent moltes sol·licituds de nous anfitrions que volen més informació o inclús anfitrions que ja directament pugen de manera autònoma a la piscina a la plataforma perquè volen començar a rentabilitzar o compartir aquest espai, no? Perquè hi ha diferents motius pels quals els anfitrions de propietaris doncs, volen llogar la seva piscina.
Uh-huh. La província de Barcelona és la que concentra el gruix de l'oferta de piscines privades?
Sí, encara que últimament el fort creixement també de la Comunitat de Madrid doncs, se li acosta a la nostra capital catalana.
Uh-huh. Parlem de com funciona exactament, perquè clar, estem parlant d'anfitrions, potser hi ha gent que d'això li ve de nou. Per exemple, posem per cas, jo tinc una casa, tinc una piscina. Primer, ha de tenir unes mides en concretes per poder posar-la en lloguer durant unes hores? O què m'exigiu vosaltres?
Les de piscines en tenim de molts tipus, hi ha una gran pluralitat i precisament d'aquí també resideix la gràcia, no? de tot el concepte, que si ets una família, un grup d'amics o una empresa, doncs voldràs un espai amb piscina doncs més gran, més petit, que tingui barbacoa, que tingui espai amb gespa, o potser ja et conformes amb un espai cimentat. És a dir, hi ha molts tipus de piscina i a través del buscador doncs, ho pots esbrinar. De totes maneres, nosaltres el que sí que demanem, per exemple, és que l'espai tingui garanteixi una qualitat entre les coses doncs, que pugui cedir un bany. Els lloguers doncs, són de diverses hores i considerem imprescindible que el propietari pugui deixar un bany. Com ho pot fer? Doncs ho pot fer. Ja pot ser un bany exterior que tingui el propi espai, que cedeixis el bany de casa teva, o que una tendència creixent és que lloguis un bany portàtil i el tinguis a la temporada d'estiu, no? Que te'l porten, te'l netegen cada setmana i te'l recullen al final de temporada.
Ah, molt bé. Vale, llavors, jo tinc aquesta piscina i dic, mira, vull ser anfitrió, que és com dieu vosaltres, la persona sí. Que posa, diguem-ne, la piscina Exactament. A l'abast de la gent. I llavors, poso fotografies de la meva piscina, característiques, es penja a la web i a partir d'aquí esperar a que la gent m'enviï doncs, sol·licituds a que volen venir a la meva piscina.
Ho has explicat molt bé. En qüestió de 5-10 minuts, doncs, fas un títol, una descripció, unes fotografies, estableixes el reglament, no? I descrius tots els atributs que té la teva piscina i el que podran disfrutar, i tots aquests espais, i a partir d'aquí comences a rebre sol·licituds de reserva. Uh-huh. És important també que tu podràs decidir si acceptes o declines totes aquestes sol·licituds que et van arribant d'aquests banyistes, no? Que, com hem dit abans, doncs són famílies, en gran major part, són grups d'amics, són empreses, etc.
He vist que la gent lloga aquestes piscines per aniversaris, barbacoes, dies en família, per baby showers, per festes privades, per fer rodatges de pel·lícules, per team building, o sigui que el ventall és amplíssim.
El ventall és molt ample, afortunadament, i cada vegada, i cada dia nosaltres també ens anem sorprenent dels nous casos d'ús que la gent aprofita, no?, per gaudir d'aquest tipus d'espai. El que sí que és veritat és que, d'entrada, doncs, hem notat que hi ha molts casos d'ús que són, per exemple, per cumpleanys, no?, doncs gent que busca un espai, no?, que per disfrutar, sobretot en aquestes èpoques de l'any, i reuneix la seva família, els seus amics, per fer aquest, per fer aquest lloguer i gaudir i fer aquest dia refrescant, encara que, com bé dius, doncs, també ara barbacoes, baby showers, celebracions més grans, i sobretot ara a l'agost, que la gent està a vacances, doncs en petits grups reduïts també fan chapuzones, no?, que els diem nosaltres, que sí. Són lloguers de menys hores per refrescar-se.
Home, el tema de la onada de calor va perfecte, no?, per la gent que tingui aquestes piscines a la vostra plataforma, no?, perquè, com deia jo abans, no doneu abast, no?, amb la quantitat de sol·licituds que n'hi ha.
Sí, la veritat és que ho hem notat moltíssim i, clar, tenim moltes piscines que els dies són limitats i tenen els calendaris ja plens. Per això també nosaltres doncs, ens esforcem per donar entrada a tots aquests anfitrions que cada dia volen pujar a la seva piscina per tal de, al mateix temps, doncs, tractar de que tota aquesta gent que vol llogar-les doncs, tingui una piscina a prop de casa per refugiar-se de la calor.
Els ingressos dels anfitrions se situen, he llegit, per sobre dels 4.000 euros i que en alguns casos arriben fins i tot als 10.000. D'un i do!
Sí, és correcte. De fet, és la mitjana dels ingressos d'amfitrions de Barcelona i de Madrid. Són uns 4.000 euros i tenim amfitrions que arriben als 10.000.
I què val per hores? Depèn de la piscina? Depèn de l'indret on estigui la piscina?
Sí, dependrà també de la piscina, de lo gran que sigui, de la capacitat que tingui, de lo maca que sigui, de tots els atributs que pugui oferir. Més o menys, perquè us pugueu fer una idea, doncs una piscina val entre 20 i 30 euros per persona i dia. Un dia, més o menys, calcula que vindrien a ser entre 6 hores i 7 hores.
Uh-huh. I la gent es pot portar el menjar, el beure... Depèn de l'anfitrió, sí. si així ho deixa, no?
Exacte, en el seu reglament ja posa si pot... portar, si permet, no?, que es porti menjar i beguda, la gran major part, 90%, 95%, sí que deixen, per la qual cosa la barbacoa moltes vegades es converteix en l'estrella. És un plan habitual, doncs, que es faci un cocopool per tal de fer un dia de barbacoa. Hi ha moltes cases que també, per exemple, tenen paelleros, no?, i els deixen perquè es pugui fer. Mm-hmm. Inclús hi ha altres anfitrions, perquè al final aquest concepte que estem creant des de cocopool és molt nou, i estem aconseguint, doncs, que a poc a poc, doncs, els anfitrions també vagin innovant. Alguns d'ells, per exemple, ofereixen serveis de catering, que els fan ells mateixos, o els fan persones externes, i això és una mica el que ens anem trobant. Estem creant un mercat nou.
Uh-huh. I l'experiència que diu? No sé si teniu a la plana web també un apartat on s'expliquen les experiències, o hi ha grups a WhatsApp de gent que fa servir Cocopool. Què diuen en general? Contents, no?
La gent està molt contenta. És a dir, oferim un clar valor d'exclusivitat i privacitat. És a dir, si tu vols gaudir i passar un dia diferent, en remull, refrescant, en un espai només amb els teus i un espai privilegiat, doncs nosaltres som els que t'oferim aquesta opció. Pots mirar tota la sèrie de reviews o de valoracions que tenen cada piscina, per la qual cosa, doncs, l'usuari també es pot fer una mica la idea, ostres, si aquest anfitrió els ha tractat bé, si l'espai era tal qual es veia en les fotos. En general, doncs, tenim una mitjana de més de 4 sobre 5. Per tant, podem dir que les experiències són molt i molt bones, mm-hmm, i és la base també del creixement orgànic que estem tenint al boca-orella.
I tant. Doncs està molt bé això de compartir, no? Si tens un espai com és una piscina, tens la sort de poder-la tenir a casa i d'altres no la podem tenir, doncs llogues aquest espai, gaudeix les persones d'aquell espai, s'ho passen bé i, a més, tu tens uns ingressos extres per poder gaudir també de piscines o d'altres llocs, indrets, per anar-t'ho a visitar, no? És una manera de compartir, que això està molt bé.
Exactament. Nosaltres fomentem compartir, creiem que no és necessari, no?, doncs, que tothom tingui una piscina a casa, també pel consum d'aigua que representa, i que podem compartir aquests recursos i ser tots la mar de feliços. A més, hi ha molta gent que, com apuntava abans, no només ho fa el compartir la seva piscina per una qüestió de rendibilitat i desús, que molts sí que ho fan perquè és un model molt rentable, però molts ho fan perquè els hi agrada tant el seu espai que tenen que el volen compartir, i els omple, i estan molt, molt contents del fet de que altra gent el pugui gaudir mentre ells no ho fan.
Uh-huh. Us ha sortit molta competència? Ho dic perquè no sé si hi ha moltes plataformes com la vostra que ofereixen aquest tipus de servei.
Hi ha plataformes que ja hi eren d'abans, per exemple, que són plataformes de lloguers d'espai, que són plataformes més d'un caire generalista. És a dir, que poden llogar cases, espais privats, espais per oficines, espais de reunions, en un hotel, en un restaurant, o en diferents llocs en els quals, doncs, també s'hi han apuntat a llogar alguna piscina. De totes maneres, són molt líders aquí a Espanya, quant al lloguer de piscines.
Bueno, doncs ja sabeu, aquesta empresa, Cocopool, per poder llogar per unes hores, un dia, una piscina, gaudir, passar-ho bé, refrescar-se, que és superimportant, i ben a prop de casa. Només has de ficar-te a la plana web. Ara mateix jo estic ficada, posa Descobreix, has d'explorar entre els 100 d'espais en piscina, reservar, i només queda que gaudir. T'agraeixo molt, Gerard Xelabarder Bonet, CEO i cofundador d'aquest Cocopool, i prometo que l'any vinent fem l'entrevista amb biquini i banyador a una piscina, la que tu escollis, això sí, sempre escull-la a Cocopool, eh?
Jo prometo que la tindrem. L'entrevista l'any vinent la fem a la piscina.
Perfecte. Gerard, gràcies. Un petó. Bones vacances.
Bones vacances.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Un bon dia. Ciao, ciao. Adéu.
Bueno, ara que parlàvem de piscines, que important és també tenir la casa fresqueta. I com aconsegueixes? Doncs amb unes finestres de qualitat. I on les trobes? A bricoventana.es. Unes finestres perquè casa teva tingui confort i la seguretat que mereix la teva família. Bueno, com deia Manolo Lama fa un moment, d'aquí a 4 minuts connectem amb ells a París per seguir les Olimpiades, però abans tenim informació esportiva de proximitat amb el Kevin Hurtado, company d'Esports Cope. Què tal, Kevin? Bona tarda.
Com anem, Montse? Bona tarda.
Comencem parlant del Barça, que ja ha tornat dels Estats Units i podria presentar un nou fitxatge en les properes hores.
Sí, Montse, i el que acaba de tornar també és el Víctor Navarro, que ha acompanyat l'equip a la gira americana i que ha aterrat al Prat fa, doncs, menys de dues hores. Bona tarda, Víctor Navarro. Com està el tema de les incorporacions al Barça?
Estem pendents en el dia d'avui del comunicat oficial de Dani Olmo com a nou jugador del Futbol Club Barcelona, que signa fins al 2030. De fet, està previst demà la seva presentació a la ciutat esportiva amb roda de premsa inclosa. Recordem que el Barça ha pagat al Leipzig més de 50 milions d'euros fixos i uns 10 milions d'euros en variables per fer-se amb l'internacional de la selecció espanyola. Dani Olmo ja va passar el reconeixement mèdic, ja ha estat a les instal·lacions del club. De fet, ha vist els seus companys quan van aterrar a Barcelona després de la gira dels Estats Units i només queda això, el comunicat oficial, i presentar-lo demà com a nou jugador. A més, des del Barça apunten que després d'aquesta operació no descarten encara i no llencen la tovallola per fer-se amb Nico Williams.
Gràcies, Víctor, per la informació. I a l'Espanyol, Kevin, que va anunciar ahir dues noves incorporacions, també.
L'afició, que reclamava fitxatges, i els fitxatges que comencen a arribar. Ahir es va anunciar, primer, la incorporació d'Àlex Kral, un migcampista internacional amb la República Txeca, que arriba cedit procedent de l'Unió Berlín, i també la incorporació d'Alejo Veliz, un prometedor davanter argentí de 21 anys, que arriba cedit procedent del Tottenham. Un jugador que ja coneix la Lliga, ja va estar cedit al Sevilla la part final de la temporada passada i que arriba amb la difícil tasca de suplir els gols que es perden amb la marxa de Martin Braithwaite. Aquesta han estat les seves primeres paraules com a jugador blanc i blau.
Ens falta gol, no? Pues hem marcat dos gols, no?, en tota la pretemporada, i al final, pues, és algo que el futbol, pues, es viu del gol, i al final és el que et dona les victòries. Bueno, és el que et dic, no? Intentarem millorar tot això que estem treballant per intentar, doncs, tenir les màximes ocasions possibles per poder fer gol.
No hem escoltat a Veliz, però sí a Pol Lozano, jugador de l'Espanyol, que va jugar ahir al penúltim amistós de la pretemporada davant el Sabadell a la nova Creu Alta, on van empatar a un gol amb gol de Gaston Vallès a l'últim minut de partit.
I pel que fa al Girona, que cap de setmana última de la pretemporada.
Sí, el conjunt gironí viatja a Anglaterra per jugar dos partits en dos dies. Demà, a 8:15 del vespre, enfrontaran el Newcastle al seu estadi, al St. James Park. Dissabte, a les 7 de la tarda, últim amistós, també davant un equip Premier, al Bournemouth.
I en l'àmbit poliesportiu, avui sorteig de la Champions d'hoquei.
Sí, serà a les 5 de la tarda a Porto. El Barça coneixerà 3 dels 5 rivals que tindrà a la primera fase i una fase prèvia d'on sortiran la resta de rivals, que també es farà el sorteig avui, on el Reus i el Calafell esperen rival per tal d'accedir a la Champions 24-25.
I ràpidament, Kevin, quines opcions de medalla tenim avui als Jocs de París?
De moment, una notícia dolenta i dues de bones. Jordi Chammar i Nora Brugman han estat quarts a la final de vela, tocant gairebé al metall, però Diego Domínguez i Joan Antoni Moreno s'han classificat aquest matí per la final de canoa doble 500 metres masculina, que es disputarà ara, bueno, ha començat ja fa 3 minuts. Sí. També en piragüisme K4 500 metres masculí, Saúl Cabrioto, Carlos Arevalo, Marcus Cooper i Rodrigo Germades s'han classificat per la final, que serà a les 13:50. 10 minuts abans, Carolina García, Estefania Fernández, Sara Uzande i Teresa Portela disputaran la final femenina. En hoquei masculí, els Red Sticks disputaran a les 2 el partit pel bronze davant l'Índia. En taekwondo masculí de menys de 68 quilograms, Javier Pérez té opcions d'estar a la final d'aquesta nit. En atletisme, Enrique Llopis té un joc a la final dels 110 metres tanques aquesta nit a les 21:45, i finalment Albert Torres, que participarà a la final de ciclisme en pista a partir de les 5 de la tarda.
Doncs tota aquesta informació i més esports, Kevin Hurtado, gràcies, que vagi molt bé, i nosaltres us deixem aquí perquè comença la programació especial de les Olimpiades a la cadena COPE. Salutacions de qui t'ha parlat, i per cert, bones vacances, ens tornem a trobar al setembre. Adéu-siau, bona tarda. Tardam.
Consulta condiciones en carglass.es.
Con motivo de la fiesta de la paloma, la gran Concha Velasco con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la paloma. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Venga, que tenemos que arrancar. Que la medalla se nos resiste en el día de hoy después de haber perdido una plata, o a lo mejor un oro, o tal vez un bronce en vela cuando lo teníamos ganado. Jordi Chamar y Nora Brugman tenían la medalla prácticamente conseguida. Han sido novenos en la medal race y han quedado cuartos en la clasificación. Pero hoy hay que hablar de piragüismo. Y hablar de piragüismo es hablar de medalla, o por lo menos de opciones de medalla. Eri Frade, ¿cuánto queda para que comience la primera final?
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Quedan menos de 4 minutos para que arranque nuestra primera posibilidad de medalla con Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez en la final del C2-500 masculino. Los rivales están por las calles centrales, son China y sobre todo los rusos, que compiten bajo la bandera del equipo neutral Petrov y Korobaskov.
A ver, Navarro, ¿qué carita tienen los españoles?
Bueno, están absolutamente confiados, entre otras cosas porque ellos han elegido la calle número uno. Nos han comentado que sabían por dónde estaba soplando el viento y que para sus características les venía bien salir por la calle número uno, y de ahí que aflojasen para quedar cuartos en su serie clasificatoria. Así que cuidado, que los nuestros pueden dar el sorpresón, el bombazo y colgarse el metal. Confianza absoluta por parte de Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno.
Delegación familiares, grada del canal olímpico, Andrea Peláez.
¿Qué tal, Manolo? Bueno, pues te voy a tranquilizar aún más, porque tengo conmigo a Noel, que es el hermano de Diego Domínguez, que no solo me ha contado lo de la calle, sino que es, ¿cuál es el mensaje, Noel, que te ha mandado tu hermano después de esa semi?
Manolo, puedes estar tranquilo. Yo conozco a mi hermano perfectamente y sé cómo arremó esa semifinal. Y el mensaje que me ha transmitido justo al terminar, en cuanto ha cogido el móvil, me ha escrito y me ha dicho: nos hemos tocado la minga, vamos a la calle uno y vamos a ganar. ¡Disfrutadlo!
Oh,
¡vamos!
No se puede decir más claro, ¿eh? Es un crack.
Yo no lo he entendido, muy bien.
A ver que nos está escuchando Carlos Pérez. Perucho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llamar a Perucho, llamar a las medallas. ¿Tienes buen feeling para la final que vamos a disputar en un instante?
Pues sí, yo creo que vamos a conseguir una medalla y por lo menos lucharla hasta el último segundo.
Bueno, pues recordemos, Joan Antoni Moreno y el hombre que le va a acompañar,
Diego Domínguez.
Diego Domínguez preparado en la calle 1, ¿no?
Calle 1 para España, Moreno y Domínguez. Calle número 2 para Italia, Casadei Tacchini. Séptimos en el último mundial de la distancia en Duisburgo. Calle número 3 para los húngaros, Adolf y Haidu. Calle número 4 para los chinos, Liu y Ji. Plata en el último mundial de Duisburgo en Alemania. El próximo será, pues, este mismo mes de agosto. En la calle número 5 están los grandes favoritos, los rusos, que compiten sin bandera, Petrov y Korobaskov. El veterano fue bronce en el C2000 en Londres. No pudieron participar en el último mundial por el baneo a Rusia y Bielorrusia por los asuntos políticos y de la guerra. La calle número 6 es para Alemania, Kretschmer y Hesker, actuales campeones del mundo. Calle número 7 para los brasileños Nascimento y Queiroz, Isaquias Queiroz, una de las grandes leyendas del olimpismo en Brasil, 4 veces medalla olímpica. Está ahí con Saúl Cravioto. Y la calle número 8 es para la República Checa, con Peter Fuxa y Martin Fuxa.
Bueno, lo que oyen ustedes por debajo es los gritos, Andrea, de ánimo, de la delegación y la familia española.
Hombre, por supuesto, Manolo, porque el ruido y los cánticos lo ponen los españoles, ¿eh? En la grada está todo el mundo expectante para ver esta salida, pero están los familiares de Joan Antoni y de Diego, por supuesto, aquí dándoles su último apoyo antes de la salida.
Perucho, tenemos 500 metros por delante. Clave salir bien, ¿no?
Sí, además una baza importante que tenemos en España, que Joan es muy muy rápido y Domínguez, pues bueno, lo sigue súper bien. Entonces yo creo que los primeros metros vamos a estar ahí adelante. Y si podemos aguantar los últimos metros, sobre todo a los chinos y a los rusos, pues ahí tenemos mucho que ganar.
Está todo preparado, preparada la final.